La Caravana, un programa sobre rodes.
I un dia com avui, aquesta sintonia ens parlaria de què hem de fer secció de mar o muntanya en aquest programa, però, notícia de darrera hora, Liz Truss, la primera ministra anglesa, ha dimitit per sorpresa, almenys per sorpresa meva. Anem cap a Londres amb l'excorresponsal del Financial Times, Jimmy Barnes. Senyor Jimmy Barnes, què tal? Molt bona tarda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde Londres, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado con Liz Truss?
Bueno, ha pasado, digamos, lo que debía de pasar, ¿no? Porque yo no recuerdo en más de 30 años de periodismo político en este país un esperpento como hemos estado viviendo bajo su pequeño mandato, ¿no? Porque lo ha hecho todo mal desde el principio, anunció un programa económico totalmente fantasioso que no tenía el apoyo del Banco de Inglaterra, de los mercados, de su propio partido, y ha ido poco a poco, en las pocas semanas que ha estado de primer ministra, perdiendo el apoyo de los parlamentarios dentro de su propio partido, para no decir del resto del país, donde los sondeos de opinión la ponían con un 13% de apoyo, que es el más bajo que ha vivido cualquier primer ministro desde la posguerra.
Recuerdo justo antes de Boris Johnson, y precisamente con Boris Johnson como primer ministro, que el partido de los Tories, el partido conservador británico, había quedado dividido. Ni eso Liz Truss ha podido solucionar, ¿no?
Pues no, y hay que recordar precisamente, como bien dices, que en el proceso electoral que se llevó a cabo después de la dimisión de Boris Johnson, hay que recordar que Liz Truss fue elegida por una muy pequeña minoría del electorado, compuesto por militantes del Partido Conservador, en una elección donde votaron un menos de 5% del electorado nacional. Así que entró con, yo diría, con ya su legitimidad bastante cuestionada. Y ahora el problema que se enfrenta no solamente su propio partido, sino el propio país, es cuál es la legitimidad de tener otro ministro, el último que hemos tenido en pocas semanas, qué legitimidad tiene para seguir en el gobierno sin unas nuevas elecciones generales.
Jimmy Barnes, que ens feia una pinzellada de com havia estat aquest mandat, este mandato corto de quien podremos decir ya que será conocida como Liz Truss la breve. ¿Un corto mandato como este se puede valorar de alguna manera?
Sí, bueno, yo creo que yo solo lo valoro con una palabra, que es desastre. Yo realmente no recuerdo ni un gobierno, un primer ministro conservador o laborista tan desastroso, porque es que lo ha hecho todo mal. Lo ha hecho todo mal, empezó mal y ha acabado mal, ¿sabes? Anoche en el Parlamento es que llegamos a un momento de unas escenas que también yo no recuerdo en mi vida adulta de corresponsal, que era ver a miembros del Parlamento Tory chillándose uno al otro siendo separados físicamente de una batalla campal. Esto es que se ha visto en otros momentos, en otros países, pero en este país es que no se recuerda una escena semejante. Y de cierto modo, era una imagen de un partido que está completamente fragmentado. Está fragmentado, como ha estado durante mucho tiempo, entre los europeos, los anti-europeos, digamos, más a la derecha que los del centro y que son los centro y de los de centro izquierda, a los que están divididos en términos de política económica en un momento de gran crisis económica, a los que van por austeridad y los que van por más inversión en el sector público. Así que, y a nivel de personalidades, realmente va a ser difícil encontrar un personaje que pueda unir a todas estas facciones. De cierto modo, lo único que va a unir a algunos, y yo diría a bastantes miembros del Parlamento, es una cosa bastante cínica, que es simplemente el sentido de que quieren, no se quieren quedar sin trabajo, o sea, que quieren seguir en el Parlamento por lo menos un año más antes de ir a elecciones, porque si no, se quedan en la calle.
Uh-huh. Te quiero hacer todavía tres preguntas, Jimmy Barnes, tres preguntas muy concretas. Primera, ahora hablábamos de la división que existe en el Partido Conservador Británico, pero no es que el Partido Laborista estuviese en su apogeo precisamente cuando Boris Johnson llegó al poder. Si vamos a elecciones, ¿qué panorama nos podemos encontrar?
Bueno, ya que yo te lo iba a mencionar el Partido Laborista, pero ya que lo mencionas, efectivamente el Partido Laborista hoy está en una situación totalmente diferente de la cual estaba cuando Johnson llegó al poder. Es un partido muchísimo más unido, con un líder que poco a poco lo ha llevado tiempo, pero pues ha sentado como un futuro primer ministro. Su discurso al Congreso del Partido Laborista hace pocas semanas era magistral en muchos temas importantes, por ejemplo, en términos económicos, en términos ecológicos, en términos de visión internacional. Y en este momento los sondeos lo que apuntan es que si hay elecciones mañana es que habría un resultado tan mayoritario para el Partido Laborista tan o más que el que ganó Tony Blair en 1997, que fue aplastante, como bien recuerdas.
La segunda pregunta que te quería hacer, Jimmy, es que desde aquí, desde lejos, desde Cataluña, tal como vemos el panorama político en Londres, parece que el Reino Unido no termina de levantar cabeza desde la propuesta del Brexit. ¿Puede ser todo esto una causa-consecuencia o una consecuencia-efecto?
Bueno, obviamente depende con quién hables, ¿no? Yo soy abiertamente declarado europeísta y anti-Brexit. No lo voté en su momento como ciudadano británico y sigo pensando que fue una gran equivocación. Sin duda yo creo que sí ha impactado esto, porque lo que hemos tenido, digamos, en más de 3 años de estar fuera de Unión Europea es que no todas las mentiras que dijeron o las promesas que hicieron los que estaban a favor de salir de la Unión Europea no se han llevado a cabo. Por ejemplo, no hemos tenido un gran acuerdo comercial con terceros países que pueda suplantar el acuerdo comercial que teníamos con la Unión Europea. Tenemos muchísimas dificultades, como bien sabes, para no ir más allá que las relaciones bilaterales entre Reino Unido y España, en términos de cómo afecta al público común, en el sentido que yo cada vez que voy a España, como británico, tengo que hacer una gran cola para entrar en un país que quiero muchísimo. Y por otro lado, hay problemas de importación aquí de productos españoles con mucha más burocracia, a pesar de que España sigue siendo el exportador más importante de vegetales y productos agrícolas a Reino Unido. Y hay muchas empresas españolas muy importantes aquí asentadas, como bien sabes. Y el turismo es muy importante. Y a nivel bilateral hay mucho para mejorar y sobre todo la relación con Europa está como casi en un impasse, ¿no? Porque hasta que se solucione el tema del Brexit, se gane un poco más la confianza, la cosa no avanza en términos muy concretos, por ejemplo, con Irlanda del Norte, incluso el tema de Gibraltar.
Y por último, Jimmy, te voy a hacer que me hagas un poco de sociólogo. Si recuerdas, el día posterior a que muriera Su Majestad la Reina de Inglaterra, Elizabeth II, te preguntaba cómo se había levantado el Reino Unido. Hoy te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo se ha levantado hoy el Reino Unido?
Bueno, yo creo que tú y yo hablamos en su momento, sigo insistiendo y lo recordaré el resto de mi vida con mucho afecto a la reina, pero también esos momentos que vivimos cuando hablamos tú y yo y que era de una cierta luto nacional, pero también un gran sentido de unidad nacional. Ahora te hablo y sin duda no solamente ha estado lloviendo a cántaros fuera, que tampoco levanta el ánimo en Londres, pero el hecho es que el Partido Laborista, como bien sabes, ya está clamando, y el Partido Liberal Demócrata y los escoceses todos están diciendo que hay que haber elecciones. Yo creo, mi sentido es que la mayoría del electorado quiere ir a unas nuevas elecciones, pero otra cuestión es si el Partido Conservador va a intentar, por las razones que te dije antes, de los propios miembros del Parlamento que se quieren quedar en su trabajo sin perderlo yendo a unas elecciones ahora, y van a intentar sobrevivir otro año. Yo personalmente creo que para resumir, no tiene una legitimidad democrática, salga quien salga, el nuevo primer ministro, sin ir al pueblo, sin ir al electorado de nuevo.
Excorresponsal del Financial Times y a estas alturas ya amigo, Jimmy Barnes, que vaya muy bien, un abrazo, gracias por estar con nosotros.
Un gran abrazo, amigo. Adiós. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is put in. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, I live by the river. To the imitation zone, forget it brother, you can go in alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out, and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error.
10 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Recordareu molts de vosaltres que el passat divendres dues activistes de Jet Stop Oil van llançar una llauna de sopa al quadre dels girassols de Van Gogh de la National Gallery de Londres per protestar contra l'ús del petroli i el gas com a energia i cridar l'atenció sobre el canvi climàtic. Una acció que ha provocat controvèrsia en el si de la societat. Tota protesta és lícita? Quins en són els seus límits? I és que, tot i que les organitzacions ecologistes i científiques que protesten contra el canvi climàtic protagonitzen sempre accions pacífiques i no violentes, també és cert que els darrers mesos aquestes iniciatives s'han intensificat arreu del món. Ara bé, aquest tipus d'iniciatives criden l'atenció sobre l'emergència climàtica o precisament generen rebuig i suport a la causa per iguals? Per parlar-ne de tot plegat, avui a la caravana hi puja Jaume Osete, membre de l'organització Rebel·lió o Extinció. Jaume Osete, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jaume, de què parlem quan parlem de rebel·lió o extinció?
Doncs parlem d'un moviment internacional que va néixer a Anglaterra i que sobretot es basa en la desobediència civil, en l'acció directa no violenta, per provocar que els governs actuïn realment enfront de l'emergència climàtica i ecològica, que fins al moment, com és evident, no estan actuant perquè la temperatura no para de pujar i la concentració de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle no para de pujar, no?
Ara parlarem de què hem d'entendre per desobediència civil abans, però què ha de significar rebel·lió?
Rebel·lió. Mira, sí, bona pregunta. Jo diria que, abans que res, diria que ens estem rebel·lant pel que segurament és el més sagrat, que és la vida, no? És la vida, la nostra i la de tota la resta d'espècies amb les quals compartim la Terra. Això de rebel·lió vol dir, diria jo, no?, la meva opinió, que davant aquesta inacció no podem quedar-nos de braços plegats o confiant que els governs ho arreglaran, o que les empreses ho arreglaran, o que la tecnologia ho arreglarà. Perquè si pensem això, fracassarem, com ja estem fracassant, absolutament. Aleshores, hem de sortir d'aquesta inèrcia i hem de fer coses que potser fins al moment no ens hem plantejat de fer. I, per exemple, ha sortit un moviment que en teoria té l'origen també en el nostre, però que es diu rebel·lió científica. Uh-huh. I què vol dir? Que persones, fins i tot les persones que fan els informes de la ONU, de l'IPCC, estan disposades a fer coses de desobediència civil, d'aturar una... posar-se davant d'uns cotxes o d'uns camions. L'altre dia, una de les autores d'aquests informes de l'IPCC, Julia Steinberger, es diu, hi ha un vídeo, que no sé si l'heu vist, que surt com la policia se l'emporta, és una científica autora d'informe IPCC, com la policia se l'emporta, i ella va dient, va fent un discurs mentre se l'emporten, dient que això ho fa per la seva filla. Aleshores, és fer aquest tipus d'accions. Evidentment, no tothom ha de fer accions d'aquest estil. En un moviment pot haver-hi diversos rols molt diferents, des de portar les xarxes socials fins a parlar en premsa, o molts d'altres, o això, no? Fer una acció de disrupció.
Tu t'ha tocat per l'empremsa, eh?
Sí, sí, però no sol, jo també em poso de banda del que calgui, no? Però sí, sí, o sigui, és cadascú dintre de les seves possibilitats, mesures o voluntats, fa el que pugui per contribuir a això, a fer sonar l'alarma. És que la veritat és que la situació és tan greu i tan urgent que ja no sabem com fer sonar l'alarma perquè realment la societat i al mateix temps la classe política reaccioni. Perquè la situació és realment greu, i si vols parlem una miqueta de quan greu és.
Ara en parlarem de tot plegat. El primer que volia fer, Jaume, amb tu, era saber ben bé rebel·lió o extinció, a què us dediqueu, què feu i, sobretot, què demandeu.
Sí, mira, ràpid, nosaltres tenim quatre demandes, val? Una que vam afegir, inicialment teníem tres i ara tenim quatre. La zero, que és aquesta que hem afegit, és la justícia climàtica, que resumit vol dir que els que menys ho han provocat són els que més ho estan patint i ho patiran. Aleshores, això no es pot permetre i s'ha de fer que qui més ha contribuït més assumeixi això, no? Les mesures, etc. I donar el finançament als països més pobres, etc. La número 1, i això diríem, com va dir Jesucrist, no? La veritat us farà lliures, no? La primera és dir la veritat. Que els governs i mitjans de comunicació diguin la veritat sobre la situació d'emergència. Això, en part, s'ha aconseguit perquè totes les administracions han declarat l'emergència climàtica, no? Però, clar, declarar-la no és suficient. Primer, està bé declarar-la, però a partir d'aquí has d'actuar. I aquí ve la segona demanda, que és que s'actuï ja. O sigui, que es facin totes les polítiques necessàries per reduir les emissions i perquè es deixi d'utilitzar combustibles fòssils. I la tercera, que em sembla superinteressant, és davant d'aquest bloqueig polític i la incapacitat de la classe política per fer les mesures, per molts motius, per als cicles electorals, per la pressió dels lobbies, doncs que demanem assemblees ciutadanes pel clima, escollides per sorteig representatiu de la societat, que sigui estratificat, perquè un conjunt que sigui una mostra de societat pugui, amb un assessorament previ i expert, i després d'una deliberació, proposar les mesures necessàries.
Jaume, farem una cosa, perquè ens queden 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda i jo li deia a en Jaume, home, avui havia passat això de la dimissió de l'Istras, teníem que anar cap a Londres, i quan ha entrat li he dit, si et pots quedar, comencem a parlar amb tu, anirem cap a serveis informatius i tornarem a parlar amb tu per abordar més la qüestió de fons, que és el canvi climàtic, que és la desobediència civil, etc, etc. Abans d'arribar als informatius, però, sí que et vull preguntar si som nosaltres una ciutadania conscienciada sobre l'emergència climàtica.
Diria que cada vegada més. O sigui, van sortint enquestes periòdicament i jo diria que es va notant una consciència cada vegada major. Només cal veure com ha anat aquest any, com ha anat aquest estiu, no? I jo diria que la gent ja és un tema de conversa de bar, no? De com de malament sembla que comencen a dir les coses. De vegades s'utilitza una frase que aquest ha sigut l'estiu més fresc de la resta de la teva vida, no? Perquè vol dir, és que això anirà pitjor i no serà lineal, no serà lineal, i això és important, no? Aleshores, crec que la conscienciació va augmentant cada vegada més i crec que els nostres moviments cada vegada tenen més simpatia.
I nosaltres Nosaltres a la caravana que seguim parlant avui amb Jaume Osete, membre de l'organització Rebel·lió o Extinció, per saber com està el món, com estem nosaltres i com ens podem manifestar i rebel·lar pels nostres drets. Ens quedàvem amb una pregunta que jo crec que era prou llarga com per esperar-nos a donar pas als serveis informatius. Canvi climàtic, en quin punt som ara mateix?
Sí, mira, els informes científics i fins i tot els acords polítics els que diuen és que no hem d'assolir un increment superior a 1,5 graus, d'acord? Això, hi ha molta confusió sobre això i és important remarcar-ho. El 1,5 graus d'increment l'assolirem en els propers 5-10 anys a molt estirar.
Déu-n'hi-do. Grau, sí, i mig, eh?
Grau i mig.
Què significa, sí, un grau? Perquè, clar, dit així, a vegades sona un grau i mig. No, a mi no em pot molestar un grau i mig més.
Clar,
però
és que
clar,
això no hem de fer el que a nosaltres ens sembla. Això hem de fer cas al que els experts saben, els experts climàtics. I pels experts climàtics, 1,5 graus d'increment de temperatura mitjana global és una absoluta barbaritat. I a partir d'un grau i mig, entre 1,5 graus i 2, comencen una sèrie d'efectes en cascada que després, una vegada que ja comencen, és gairebé impossible revertir-los i tirar enrere, una sèrie d'efectes en cascada, que ara seria llarg d'explicar, que fan que aquest increment de 1,5 o de 2 ràpidament se pugui convertir en 3, 4, 5, 6 o 7.
Wow.
Val? Aleshores, això és una Terra absolutament inhabitable. O, en determinades parts de la Terra, absolutament inhabitable. L'estat espanyol està previst que en les properes dècades més d'un 70% sigui territori desert. Aleshores, la situació...
Més d'un 70%?
Sí, 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 sí. Cap al 2070 o por ahí, està estudiat que en la trajectòria que portem serà desert, està desertificat més d'un 70% del territori espanyol. Aleshores, i això que explico dels efectes en cascada i d'arribar a punts de no retorn és realment greu. I no estem parlant del 2100. La majoria de notícies que cobreixen aquest tema de vegades desinformen, perquè surt constantment la data del 2100. Per això, ara també seria llarg d'explicar, però per això em centro que el 1,5 graus s'assolirà en els propers 5 o 10 anys. I aleshores, o sigui, el 1,5 graus ja és segur. És impossible no assolir-lo per la inèrcia que té el clima i que les coses no canvien d'un any per l'altre. El que estem patint ara ve dels 20 o 30 o 40 anys anteriors. Pues per canviar-ho necessitem temps. Aleshores, el 1,5 graus l'assolirem. A partir d'aquí, cada dècima d'increment importa. Aleshores, quan més triguem, pitjor serà, pitjors conseqüències tindrem, i no és que faci una miqueta més de calor, no, és que aquest no és el problema. El problema és que es desestabilitzarà tot i passarem gana, perquè tindrem problemes d'alimentació, d'aigua i de tot el que sustenta la nostra vida.
Què penses, Jaume, quan tu fas aquest discurs i sents que el discurs de tornada pot ser sí, sí, el que vulguis, Jaume, però durant totes les èpoques, ja faig ho estic simplificant molt, eh? Mm. Durant totes les èpoques de la història del món, el clima ha anat canviant i no ha passat mai res, perquè li tocava canviar.
No, no ha passat mai res, no és cert. O sigui, han mort moltes espècies. Però, segona cosa, és la primera vegada que això és provocat per l'home o per l'espècie humana. Abans no era així. O sigui, i s'ha de parlar molt clar, per simplificar també, perquè és així, que la causa, perquè abans hem parlat de reciclar, o sigui, la causa de la situació que tenim és l'ús i la crema de combustibles fòssils. Així, la crema de combustibles fòssils, o sigui, petroli, carbó i gas natural, i gas, que lo de natural és una mica gas fòssil, bàsicament.
Grans actes i pactes, Jaume, com els acords de París, les cimeres que protagonitzen els països de la Unió Europea o del món sencer, vaja, sobre el canvi climàtic, serveixen d'alguna cosa?
Potser millor que hi siguin a que no hi hagi res, però són absolutament, absolutament insuficients. Per què? Primer, perquè són voluntaris. Segon, perquè estan molt condicionats per determinats països que són països productors de petroli, per exemple, o per lobbies econòmics. I aquí, clar, properament, a Egipte, el mes que ve, ara novembre, hi haurà la COP. La COP és la cimera mundial per què es negocien aquests temes. I clar, què passa? Que allà molts d'aquests lobbies d'empreses, fins i tot productores de petroli, etc., hi són allà, a les negociacions. Aleshores, tenim els mercaders, els tenim allà, en el temple, a la COP, dificultant i condicionant, fins i tot comprant els acords. Aleshores, és realment difícil. Per això, la solució al final, com fins i tot diu la mateixa Nacions Unides, passarà per l'acció de la societat civil, incorpora la desobediència civil. I per això cada vegada més persones estem disposades a fer el que calgui per canviar aquesta dinàmica.
Què hem d'entendre, Jaume, per desobediència civil?
Desobediència civil s'entén quan un grupet gran de persones, o sigui, que no és una única persona o dos o tres, sinó un conjunt gran de població, considera que alguna llei, normativa o forma de fer no s'ha de respectar, ens la podem saltar per aconseguir un canvi d'aquestes mateixes polítiques o normatives. Això és la desobediència civil. Està més que estudiada, és més que legítima. Hi ha els casos de Gandhi, de Rosa Parks, de Luther King, de Nelson Mandela, o sigui, la llista és molt llarga, i de molts casos que s'ha aconseguit canvis a partir de la desobediència civil.
Tirar sopa a un quadre de Vincent Van Gogh a la National Gallery és desobediència civil o és una bretolada?
És desobediència civil. El que, clar, entenc que el debat és un bé cultural i com a tal té un valor evident i s'ha de respectar. I aquí és important, molt important, remarcar que no es va fer dany al quadre. El quadre tenia un vidre i el quadre no va patir cap dany. Val? Aleshores, és el que deia al principi, que ja no sabem com cridar l'alarma que la casa se'ns està cremant i no podem estar discutint de mil altres coses que sí són importants, evidentment, i s'ha de parlar, però sense posar com a prioritat número 1 que se'ns en va la vida en això i que hem de parlar de com fem un canvi de sistema, perquè el que cal és un canvi de sistema, i també ens ho ha dit la comunitat científica, l'informe de l'IPCC del 2018, que està validat pels governs, recordo, deia que calen canvis ràpids, amplis i en tots els aspectes de la societat per poder afrontar això. I això vol dir el que vol dir, que ho hem de replantejar tot, la mobilitat, la producció, i passar d'un sistema que es basa en el creixement econòmic i en el benefici a curt termini a un sistema que sigui completament diferent on les prioritats no siguin aquestes i sigui les necessitats de les persones i el benestar. I això hem de mirar conjuntament com fer-ho, fer un debat ciutadà, i per això plantegem les assemblees ciutadanes de gent corrent, escollida per sorteig, que amb un assessorament tothom és capaç d'arribar a les conclusions necessàries, però ha d'haver-hi una informació prèvia, experta, sortint de la desinformació que moltes vegades els mitjans promouen, una certa desinformació, de vegades per massa informació i de vegades per informació esbiaixada o fins i tot falsa, no? Doncs per això creiem que la societat és la que pot empènyer per sortir-nos endavant aquesta.
Deixa'm preguntar-te per últim, Jaume, quin és el límit de la protesta? És a dir, jo entenc que molta gent estigui enfadada perquè hi ha una emergència climàtica i ens hi va la salut, i ens hi va la vida, i ens hi va el planeta. Això és entenible perfectament. Jo entenc que avui en Jaume Ocete vingui a la caravana i digui és que ja no sabem com crear l'atenció. Però també puc entendre que certes accions facin allunyar la gent d'aquest discurs. Això pot arribar a passar?
Sí, pot arribar a passar, i evidentment l'opinió de la ciutadania és variada i diversa, i mai pots acontentar a tothom, és impossible això, no? I entenc que sempre hi haurà un percentatge de població que potser no ho entendrà o estarà en contra. Et posaré un exemple. Fa uns mesos va haver una acció d'un col·lectiu germà nostre, no?, que és Rebel·lió Científica, i ho van fer al Congrés dels Diputats, d'acord? Una institució molt respectable, entenc, no?, podríem dir, com a lloc democràtic. Què es va fer? Es va tacar de suposada sang les columnes, no?, les columnes de la part de davant del Congrés dels Diputats. Uh-huh. I ho va fer gent de ciència, sobretot, gent i fins i tot coneguda. Val? Va haver-hi crítiques. Allò era remolatxa. Val? Una cosa completament natural i que es va netejar rapidíssimament. O sigui, tornem a lo mateix. Cap dany a un lloc d'aquest estil. No? I va haver-hi gent que va criticar. Però al final, això crec que és això. Ens posem a mirar el dit en lloc de la lluna, no? I la lluna quina era? Que un conjunt de persones de ciència, que normalment són persones respectables, que estan al seu despatx, a la seva universitat, investigant i fent articles i fent divulgació, vegin la situació tan greu com per posar-se una bata, anar al Congrés dels Diputats i fer com que tiren sang al Congrés dels Diputats. Em sembla que és prou explicatiu de quina és la situació i creu que és prou legítim que aquest col·lectiu, o sigui, una cosa és que siguem nosaltres, que, bueno, mira, som activistes i tal, vale, però que la comunitat científica cada vegada més estigui fent això, és que ja no saben com... Ja, mira, fins i tot hi ha gent que fa aquests informes de l'IPCC que està dient, ja no penso fer més informes, perquè és que no necessitem més informes. El que necessitem és que s'actuï. I fins que no comenceu a actuar, jo ja no penso fer més informes, perquè no calen més dades. Les dades les tenim totes.
Les dades són aquestes. Jaume Ossete, membre de l'organització Rebel·lió o Extinció, moltíssimes gràcies avui per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.